L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui divendres, dia 8 de juny, destacarem... La Càtedra d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili reclama mentalitat global a les Terres de l'Ebre per sortir de la crisi. El ple de l'Aldea reclamarà un fons de rescat perquè els afectats de la secció de crèdit recuperin els seus estalvis. L'Ajuntament d'Amposta signa dos nous convenis d'ajut. 28a edició de les catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre va presentar ahir dijous l'informe de situació de l'any 2011. El responsable de la càtedra, Juan Antonio Duro, va subratllar que l'any passat va ser un diferencialment dolent, marcat sobretot per un empitjorament en la caiguda del sector de la construcció i també del sector serveis. Les xifres del 2011 mostren les necessitats que té el territori de tenir un pla estratègic que marqui el full de ruta a seguir i que en pocs dies el govern podria adjudicar la seva elaboració. Segons Duro, calen canvis conductuals dels agents públics i privats del territori per tirar endavant i tenir mentalitat global. Juan Antonio Duro.
Terres de l'Ebre ha de tenir una mentalitat global. No pot ser que es dissenyin o es pensi en termes locals, perquè el que passa al teu veí t'afecta a tu, vale? I el que tu no vols pot afectar l'altre, etc. Per tant, Terres de l'Ebre ha de passar a tenir una mentalitat global, vale? Agregada, en gran, col·laboració. I això no només és a nivell privat, evidentment, sinó a nivell públic. Iniciativa i perseverança en iniciativa. Un escolta molts cops, quan arriba als llocs, que els agents els mouen, que estan acostumats als comportaments tradicionals estàtics, això de canviar. Iniciativa i emprenedoria. I risc. Ser pràctics. El territori ha de ser pràctic. I la pràctica vol dir créixer. Ser pràctics. I per tant, els projectes que no convinguin és que no convenen de cap de les maneres, vale? Però hem de ser pràctics.
El responsable de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, assegurava que cal rearmar l'economia productiva del territori i apuntava al turisme com un dels sectors més importants en la recuperació econòmica.
El camí és que Terres de l'Ebre se rearmi de manera productiva i, per tant, deixi els projectes especulatius de compra barat i vendre car i d'utilitzar l'urbanisme com a element de dinamització econòmica i utilitzar la política de promoció econòmica precisament per afavorir el teixit productiu. Això l'haurà de tirar un pla estratègic, evidentment. Jo no l'avançaré, però sí que, a veure, el que està molt clar és que el turisme ha de ser un dels elements més importants. I també i després hi ha temes més, si voleu, de promoció, com la creació d'una marca, etc etc.
Amb tot, perquè el territori tingui un full de ruta pel seu desenvolupament econòmic futur, cal el reivindicat pla estratègic. En aquest sentit, Duro es va mostrar confiat que en pocs dies el govern resolgui l'adjudicació del concurs per a l'elaboració del pla al qual hi opta la Universitat Rovira i Virgili. Aquest pla estratègic haurà d'incloure les pautes perquè les Terres de l'Ebre es rearmin de manera productiva. Tot i que el pla estratègic serà el que determinarà els sectors a potenciar, Duro apuntava el turisme com un element important, així com la creació d'una marca i d'elements bàsics de coordinació institucional per a la promoció del desenvolupament econòmic del territori.
Serveis informatius de Mute.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya a l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea tenen previst aprovar avui divendres al ple una moció instant el govern a crear un fons econòmic perquè els 435 afectats pel bloqueig de comptes de la secció de crèdit de la cooperativa puguin recuperar els seus estalvis. La proposta reclama també que es fixi un calendari d'execució d'aquesta operació. El govern aldeà recorda que mentre es prepara un rescat d'uns 23.500 500 milions d'euros en fons públics per a Bankia, entitat amb la qual treballava la secció de crèdit, els afectats per la fallida de la cooperativa veuen cada cop més difícil poder tornar a recuperar els 4,5 milions d'euros bloquejats. L'exposició de motius de la moció retreu al govern i, en concret, al Departament d'Economia i Coneixement que el pla presentat que s'havia d'executar en diverses fases amb l'objectiu que els impositors poguessin recuperar l'import dels seus comptes no ha acabat de funcionar, tot i que en una primera fase s'han pogut recuperar uns 750 depòsits corresponent als comptes a la vista. Encara continuen bloquejats els comptes a termini, vers els quals les perspectives de solució són força dolentes. De moment, a l'entorn de 435 famílies es troben entrampades en aquesta situació de bloqueig i d'aquestes 216 hi tenen enxampat un capital que ratlla els 4,5 milions d'euros, segons asseguren. En aquest context, republicans i socialistes contraposen aquesta situació amb el rescat de Bankia, de qui la secció de crèdit comercialitzava productes financers i mantenia diversos acords per efectuar operacions. Amb aquesta mesura, es garanteixen els dipòsits dels clients de Bankia, un fet que contrasta amb la situació dels dipositaris de comptes a termini de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, lamenten, sense deixar de recordar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran de manera individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, que superen el total de dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 435 famílies. La paradoxa més gran, però, és que aquestes persones que es veuen amb la dificultat o impossibilitat de recuperar els seus dipòsits a termini, pagaran de manera indirecta, com qualsevol altre ciutadà que viu al Regne d'Espanya, el rescat de Bankia, argumenten, una situació que consideren de manifesta injustícia i vulneració del principi de no discriminació cap als afectats. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'Ajuntament d'Amposta signa un conveni d'ajut econòmic amb les associacions de familiars contra Alzheimer i l'Associació de Lluita contra la Fibromiàlgia. No és així, Manel?
Doncs efectivament, l'Ajuntament d'Amposta ha signat els convenis de col·laboració amb l'Associació de Familiars amb Malalts d'Alzheimer i amb l'Associació de Fibromiàlgia d'Amposta, dues entitats que treballen per millorar la qualitat de vida dels afectats per aquestes dues enfermetats. L'alcalde d'Amposta va remarcar la importància de la tasca que realitzen totes dues associacions i la voluntat de l'Ajuntament de continuar recolzant en la mesura de lo possible aquestes iniciatives que fan més fortes a la societat ampostina. Escoltem a l'alcalde de la ciutat.
Cert que és un conveni que comporta una aportació econòmica per part de l'Ajuntament a les dues entitats, però som conscients de que és una quantitat que ens agradaria a l'Ajuntament que fora molt més elevada, però donada la situació econòmica és la que és. Però per altra banda, és un conveni que el que ha de servir, a banda d'aquesta aportació econòmica, és com una mena de reconeixement a la funció que estan fent aquestes dues entitats, una funció que en uns moments com els actuals, en les que la situació econòmica és la que és i que hi ha moltíssima gent que ho està passant malament, que hi ha entitats que d'una manera voluntària, altruista, puguen estar al costat de determinats malalts, com és el cas de les dues entitats, que els donin recolzament, que els donin suport, jo penso que això és molt d'agrair. Per tant,
la presidenta de l'Associació de Malalts d'Alzheimer, Sefa Lleixà, va manifestar que aquesta subvenció de 5.000 euros els ajuda a poder pagar, entre altres coses, una part important del lloguer de la mateixa associació. Sefa Lleixà.
Home, significa pues, una aportació per a la continuïtat de l'associació, ni més ni menys, perquè vull dir, els diners de l'Ajuntament els destinem a pagar part de l'alquiler del local que tenim, que és el posto que es fan les teràpies i se guarden els iaios, i vull dir, és importantíssim.
Pepi Arayo, presidenta de l'Associació contra la Fibromiàlgia, va recordar que els 1.600 euros de subvenció els ajuden a pagar les classes de gimnàsia de recuperació. Així ho explicava la responsable de la fibromiàlgia, Pepi Arayo.
També una entitat totalment diferent, però sí que és veritat que ens serveix per poder tindre un professor que ens fa pilates adaptat a fibromiàlgia. Això és una activitat molt important, a més de que també l'Ajuntament ens cedeix el casal per poder fer aquesta activitat. I difícilment podríem tindre'l si no fos per aquest ajut.
Dies enrere, l'Ajuntament d'Amposta ja va signar també convenis amb les ONGs Càritas, Siloé i Creu Roja.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens parla avui de la 28a edició de les Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. Aquest diumenge, dia 10 de juny, els carrers de l'Ametlla de Mar tornaran a lluir les catifes de Corpus, una tradició que els caleros fa 28 anys que realitzen. Olga Tomàs.
Un any més, l'Ametlla de Mar omplirà els carrers del nucli urbà amb colors i flors per celebrar el Corpus. La cita és aquest diumenge 10 de juny. Però el treball de l'elaboració de les catifes es realitza al llarg de la nit anterior, on els veïns del municipi elaboren amb il·lusió cada un dels motius d'aquestes catifes que formen part de la tradició calera. El grup de gimnàstica rítmica torna a col·laborar enguany en l'elaboració de la catifa del carrer de Pau Casals. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través del Patronat de Turisme, col·labora subvencionant 5.000 euros per la compra de la matèria prima. A més, s'atorga 600 euros al grup de segon d'ESO de l'Institut Mare de Déu de la Candelera i 1.200 al de tercer d'ESO que col·laboren en la realització de dibuixos i elaboració de les catifes. Aquests diners van destinats al viatge de final de curs. Enguany, els alumnes de quart d'ESO també s'han sumat a la iniciativa. Des del Patronat de Turisme, el gerent Damià Lleó espera poder repetir l'èxit de visitants dels altres anys.
La col·laboració de l'Institut fa això, no? que la gent jove hi participi. I llavors hi ha una remesa de gent jove que s'implica, que li agrada fer les coses bé, que li agrada col·laborar, que té aquest esperit, no?, de solidaritat amb el poble i la veritat és que és molt bonic. No? I des d'aquí donar les gràcies, no?, a totes les persones, absolutament a totes les que fan possible que el diumenge te sentis orgullós, no?, de ser calero i de viure en aquest poble i que molta, molta gent de fora ve a visitar-nos amb motiu de les alfombres. No?
D'altra banda, no ens podem oblidar dels petits i petites que han realitzat la comunió enguany, ja que seran els protagonistes el diumenge a la tarda quan tindrà lloc la processó que transcorrerà per sobre de les catifes.
Serveis informatius de Mute.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de la recta final de la 8a setmana del Medi Ambient. Lluïsa Bertomeu.
Aquest diumenge clouran les activitats de la 8a setmana del Medi Ambient que ha tingut lloc al Parc Natural del Delta de l'Ebre amb l'objectiu de promoure i divulgar els valors naturals i culturals de les zones humides en general i del Delta de l'Ebre en particular. Per aconseguir-ho, durant tota aquesta setmana s'han organitzat diverses activitats de descoberta de l'entorn per tal de sensibilitzar el públic participant de la necessitat d'adquirir actituds i comportaments positius i de respecte amb el medi natural. Xerrades, sortides, excursions... La recta final de la setmana, d'avui i fins al diumenge, es preveu molt intensa, tal i com detalla Xavier Abril, tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
A l'Ecomuseu avui tenim una xerrada sobre patrimoni arqueològic del Delta. És un patrimoni que moltes vegades passa desapercebut a la vista dels visitants i també de la població local, i amb la cooperació del Museu de les Terres de l'Ebre i de l'història de Toni Cartes visualitzarem aquest tresor que tenim aquí amagat. El dissabte és una jornada especial per als més minuts. Començaríem en unes portes obertes al Centre Arqueològic del Parc per donar a conèixer els projectes que duem a terme al centre, sobretot vinculats a la cria en captivitat de quatre espècies molt sensibles, que són el fartet, el samaruc, l'espinós i la raboseta de riu. La trobada és a les 10 a la Casa de Fusta i sobre les 12:30 ja hem acabat, ja fer el vermut. També a Riet Vell hi ha diferents activitats vinculades al descobriment, al coneixement de les aus. I a la tarda, al Parc del Riu del Tebre, a les 5 de la tarda, hi ha una sèrie d'activitats, també per a tot, per als xiquets i xiquetes, vinculades, hi haurà diversos tallers, jocs tradicionals, hi haurà un castell infable, que és un joc recicla faltant, i per acabar farem una xocolatada. A la nit, a les 8 a l'Aldea, farem una xerrada sobre el Delta d'Ebre i el seu parc natural, espai, turisme i productes locals. I el diumenge ja acabem la setmana Medi Ambient en diferents activitats. Les més importants serien que tots els centres d'interpretació del Delta obriran les portes perquè el públic visitant les pugui gaudir gratuïtament.
Recordeu que tots els actes són gratuïts. Per més informació sobre aquesta 8a setmana del Medi Ambient podeu consultar el web gencat.cat/parts o bé al telèfon 977 48 98 21. Quin ha de ser el paper econòmic de les Terres de l'Ebre i el seu futur estratègic? Vine a saber-ho el divendres 15 de juny a la Jornada d'Economia i Empresa al Viver d'Empreses Baix Ebre i Nova de Camarles. Intervindran ponents de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Ramon Tremosa, Germà Bel i Joan Ramon Alabar. Recorda, divendres 15 de juny i al Viver d'Empreses de Camarles, una jornada dedicada a emprenedors i empresàries. A causa de l'aforament limitat, es requereix inscripció prèvia al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través del correu electrònic jornadaeconomia@baixebre.cat.
Consell Comarcal del Baix Ebre amb la dinamització econòmica del territori.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Serveis informatius de Mute.
Toquem fusta, la cinquena edició de Pinellart arriba aquest cap de setmana. Aquest any, el monogràfic està dedicat al treball artesanal de la fusta. Música, xerrades, mostra d'oficis, artesania en estat pur, a Pinell de Brai. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Tere Giné.
Aquesta és l'única fira a Catalunya que cada any canvia de protagonistes. Aquest any dedicant-se a l'artesania de la fusta amb mostres d'oficis tradicionals i artesans que no només arriben de les Terres de l'Ebre, sinó d'arreu de Catalunya. D'aquesta manera es podran veure ebanistes, marqueters, lutiers i d'altres artesans que treballen la fusta, tal com ens explicava Gregorio Serrano, mestre artesà de la fusta i president de l'Associació d'Artesans de les Terres de l'Ebre.
A veure, en este monogràfic d'enguany hem mirat d'agafar no només del sector d'aquí de les Terres de l'Ebre, sinó d'arreu, els artesans que ja som d'aquí. Per exemple, hi ha un ebanista, ve un tallista, ve un torner en fusta, ve un marqueter, també hi ha lutiers de diferents llocs, tots relacionats en instruments en fusta. En fi, venen moltíssims artesans. Som una quinzena d'artesans que fem demostració, a part d'uns altres artesans de diferents oficis, per a una mica adornar el que és el mapa artesà d'aquí del territori.
Aquest any també, com a novetat, s'ha buscat mostrar els elements típics del territori i fer una bona promoció de la gastronomia i dels vins.
Una cosa que sí que busquem és ensenyar també la gastronomia del territori, com és els bons vins que tenim aquí i moltes de les degustacions gastronòmiques que tenim aquí al territori, que enguany és el primer any que ho fem, però que també hi volem entrar en fer una col·laboració mixta entre els artesans i la gastronomia.
Un altre dels atractius és la peça gegant relacionada amb el monogràfic determinat. La peça d'aquest any serà un bastó de fusta.
Que s'ha fet cada any. Des del primer any s'hi va fer una peça gegant relacionada amb el monogràfic determinat. L'any passat va ser unes sabates gegants, l'anterior va ser una bufanda, l'anterior va ser una caragolera immensament gran, o sigui que cada any hem fet una. Enguany serà un bastó de fusta gran.
Però a la fira no només hi ha artesans de la fusta, també comptarà amb una demostració de diversos oficis tradicionals, com per exemple un cisteller, un vitraller, un ferrer o una teixidora, així com també conferències diverses relacionades amb l'art. Recordeu, aquest cap de setmana, l'essència de l'artesania en estat pur a Pinellart.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens repassa avui diferents activitats d'agenda que s'han preparat per al cap de setmana. Actuacions teatrals, actuacions musicals, exposicions artístiques i fins i tot un concurs de DJs són algunes de les propostes organitzades. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, tal com fem molts divendres, repassem des d'Alcanar les diferents propostes i activitats d'agenda que, coincidint amb el cap de setmana, s'organitzen no només al nostre municipi, sinó també a poblacions del voltant. Comencem parlant de teatre i d'aquestes representacions teatrals que els alumnes del taller de teatre de l'Escola Joan Baptista Serra aquesta tarda, a partir de les 8, faran a l'Auditori Municipal com a cloenda d'un nou curs d'activitat lectiva. Una activitat que s'enmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn d'Alcanar i que als nostres micròfons comentava la regidora d'Ensenyament al nostre Ajuntament, Mari Carmen Navarro. L'escoltem.
Durant tot aquest curs que quasi s'acaba i dins de les activitats organitzades en el Pla Educatiu d'Entorn, se van dur a terme uns tallers de teatre en alumnat de l'Escola Joan Baptista Serra. Ara ha arribat el final de curs i podrem disfrutar, tots aquells que vulguem, de veure el treball fet per nostres xiquets i xiquetes, el treball que han fet durant tot el curs en la representació d'unes obres, i no només han fet la representació d'aquestes obres, o sigui, s'han après els papers i han treballat en grup i tal, sinó que també les disfresses que utilitzaran per a aquesta representació i tot el tema dels decorats també ha anat a càrrec dels xiquets i xiquetes i de les monitores que entre tots plegats han portat aquestes activitats.
Però a banda d'aquesta activitat de caràcter teatral, en tenim també moltes d'altres, com la inauguració que aquesta mateixa tarda es farà a la cafeteria Padart a l'Avinguda Catalunya número 60 de l'exposició titulada Que me quiten lo bailao, Pupurri per Barcelona, una mostra a càrrec d'Hernán Enac que es podrà visitar fins al 12 de juliol. Una cafeteria Padart que per demà dissabte també proposa una actuació de música íntima, de música d'autor, amb la actuació de Rudy Heller acompanyada de la seva guitarra. Serà, com hem dit, demà dissabte a partir de les 10:30 de la nit. També per demà dissabte trobem d'altres propostes, en este cas de caràcter artístic. La sala Nuriart és una de les sales del nostre territori, de fet pràcticament la única a les Terres de l'Ebre, que s'ha afegit i participa en totes les activitats que demà se celebra sota aquest paraigües, que és la Festa de l'Art. A les 7 de la tarda hi haurà una visita guiada a l'exposició de dibuixos Alcanà i les cases en blanc i negre, visita que farà la mateixa autora de les obres, Núria Prades. Tot seguit, a les 8 de la tarda, hi haurà la interpretació dels poètics silencis a càrrec de Tomàs Camacho i l'exposició oficialment quedarà inaugurada amb la presentació que farà el reconegut artista Josep Baqués. El punt i final a tota aquesta activitat, que a la sala Nuriart es portarà a cap demà dissabte, el posarà una actuació musical, els apunts musicals, a càrrec d'un quartet de clarinets d'alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. La sala Nuriart, recordeu, està situada a l'Avinguda Constitució número 49 i aquesta exposició de dibuixos es podrà visitar a partir de demà dissabte i durant el proper mes en horari d'apertura de la galeria. I parlem també de propostes musicals perquè el Centre Cívic de la nostra població acollirà demà dissabte a partir de la mitjanit la segona edició del concurs de discjòqueis Welcome DJs, un concurs que celebrava ja el passat cap de setmana la preselecció dels participants que es classificaven per en aquesta final de demà dissabte, una final que a més tindrà també les actuacions de Toni Rico i Giancarlo. Tot plegat, com hem dit, a partir de la mitjanit al Centre Cívic amb entrada gratuïta en una activitat que organitza la regidoria de joventut del nostre ajuntament en col·laboració amb l'associació de joves El Senat. Per últim, acabarem amb un parell de propostes que ens arriben des d'Ulldecona, on a la Casa de Cultura i fins al proper diumenge dia 10 de juny es pot visitar aquesta mostra pluridisciplinar a càrrec de les dones del Montsià: fotografies, pintures, escultures, poesies, música, ceràmica o instal·lacions, que com diem a la Casa de Cultura d'Ulldecona, en horari de tarda, de 6 a 8 dissabte i diumenge, i al matí de diumenge també de 12 a 2 podreu visitar fins en aquest cap de setmana. I a Ulldecona justament acabem avui el nostre recorregut, ja que allà i en un recinte incomparable com és el de l'Ermita de la Pietat, diumenge que ve s'inauguraran, s'encetaran el cicle de concerts de les vuitenes jornades musicals a l'Ermita de la Pietat, un cicle que enguany s'encarregarà d'obrir el nou projecte musical entre Josep Bordes, Pepet i Marieta, ara sota el paraigües d'aquesta nova formació musical que es diu L'Etern Retorn, un concert que començarà cap als 9:45 de la tarda de diumenge. Prèviament hi haurà també l'actuació de la rondalla de la Pietat 1.0.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que les jornades esportives de Santa Bàrbara mantindran les tradicionals 12 hores de futbol sala. Demà comencen les 24 hores que organitza el gimnàs. Recordem que, en un principi, l'intenció de la regidoria d'esports era unificar les dues. Josep Roig.
Dissabte passat, amb una exhibició de twirling i una altra de taekwondo, començaven a Santa Bàrbara les 19es jornades esportives que tenien la seva continuïtat al decurs de la setmana. Dilluns, amb el començament de la Lliga de Futbol Sala Infantil. Ahir dijous, amb les finals del campionat júnior de pàdel americà. I demà dissabte, amb un dels plats forts de les jornades, les 24 hores de futbol sala organitzades pel gimnàs Santa Bàrbara, que començaran a les 6 de la tarda de demà al pavelló i que acabaran diumenge a les 8 de la tarda. Segons es podia llegir al Facebook del gimnàs, entre altres, Cases havien confirmat la seva participació a la competició equips procedents d'Amposta, l'Ampolla, Vinaròs, Tortosa, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Masdenverge i, òbviament, Santa Bàrbara. Tots ells es disputaran trofeus i un primer premi de 1.000 euros, un segon de 350 i un tercer de 150. Aquesta no serà, però, la única competició de futbol sala, com en un principi va anunciar Eric Bell, regidor d'esports del nostre poble, que tenia la intenció d'unificar en una sola les dues confrontacions que es van dur a terme l'any passat, les noves 24 hores organitzades pels gestors del gimnàs i les tradicionals 12 hores que es venien jugant des de finals dels anys 80, nascudes des de la voluntat d'un grup de joves aficionats, recolzades per l'Ajuntament i vincle per enllaçar amb el preàmbul de festes majors. Davant de l'anunci d'unificació, des de les xarxes socials, es va generar un debat sobre la conveniència de no eliminar les 12 hores, debat que va ser recollit pel mateix regidor, qui va organitzar una trobada amb els joves per tal de recollir les seues reivindicacions i punts de vista. Finalment, tal i com ens deia Bell, es va arribar a la conclusió de que les 12 hores de futbol sala s'havien de seguir fent i així serà el 29 de juny amb els partits simultanis a dos camps. Escoltem Bell.
Però sembla ser que, bé, diferents joves del poble, pues, bueno, estaven una mica inquiets, no?, i se van fer en contacte amb mi i fent crítiques constructives, no? I diuen, ostres, no, Eric, doncs ens hauríem de sentar i parlar-ho, perquè això de les 12 hores volem que seguís que sent un format més informal, no tan professional, respecte al que li volies donar o al format que té les 24 hores d'aquest cap de setmana. Vaig convocar una reunió dijous passat, no? I estic content, no?, perquè va venir un munt de gent, que això pues dona a entendre que hi ha certa inquietud o que hi ha interès, no? I bé, els vaig plantejar el que explicava les declaracions que vaig fer aquí a la Plana Ràdio i una mica com havia anat, no?, tot com havia anat evolucionant les 12 hores allà de la història, no? Al final, pues, bueno, vam arribar a la conclusió de que les havíem de fer a un espai, no?, que les havíem de fer, en este cas, al poliesportiu, que les havíem de fer a dos pistes. Així serà. El dia 29, divendres, se celebraran les 12 hores de futbol sala a dos pistes, al poliesportiu, en un caire menys tècnic, més informal.
Així doncs, finalment sí que hi haurà aquestes reivindicades 12 hores de futbol sala també a Santa Bàrbara, com acabem d'escoltar. Destacar finalment d'aquest cap de setmana esportiu al nostre municipi, que diumenge a partir de les 6:30 de la tarda i al Centre Cultural es projectarà el documental titulat La Champions i el Barça en la història, muntat per Guillermo Gaia.
Demà dissabte, dia 5, es celebrarà el Memorial de Futbol Albert Juan a Deltebre. La notícia ens la porta des de Ràdio Delta Amado Cebolla.
Tot a punt per al cinquè torneig de futbol a l'IBI Memorial Albert Juan demà dissabte durant tota la jornada al Camp Nou. Com ja és habitual, desembarcaran a les instal·lacions esportives municipals de Deltebre centenars de jugadores que provenen del Tortosa, Camarles, la Sénia, Lleida, l'Ametlla, Amposta, l'Ampolla, Santes Creus, l'Aldea, Jesús i Maria, Vinaròs, una selecció anomenada Avatars i els tres equips alevins de l'Escola Futbol de Delta de l'Ebre, que és l'organitzador. Es parla Joan Maria Martínez, coordinador d'aquest torneig.
Tenim 16 equips participants, que començarem com cada torneig a les 9 del matí i s'acabarà a les 8:20 en l'entrega de trofeus. Bueno, enguany vam voler ampliar el que és el torneig. Passem a tindre 4 grups de 4 equips, han decidit la fase per grups, i sí, la veritat que sí, hi haurà 16 equips. En categoria Levi ja podrem veure més cosetes, els xiquetes són més granets i segons a veure bon futbol. El que busquem és que sigui una diada de futbol on hi hagi amistat entre els clubs participants. Molts ja any en any molt han reservant, perquè la veritat que, bueno, té un suport de gent de junta, com també jugadors que són grans, que són cadets, i altres pares de l'entitat que ens ajuden a organitzar un torneig que no es fa, perquè venen molts equips de fora, i el que volem que, bueno, que no es falti res i que hi hagi uns horaris que respectin, i a fi de cap el que volem que, bueno, a part que hi hagi un primer, segon i tercer, i a part el millor porter, el millor jugador i el màxim golejador, que tots els equips tinguin una bona sensació de ser torneig.
Una diada d'amistat i futbol per recordar qui va ser un dels joves jugadors del Delta Escola, com era Albert Juan. El torneig està previst que comenci a les 9 del matí fent una parada per un dinar de germanor i recomençar a les 3 de la tarda fins les 8 i mitja de la tarda, que seria la final amb entrega de trofeus.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.